Ens acompanya a hores d'ara el vicepresident primer d'Òmnium Cultural, senyor Marcel Mauri. Senyor Mauri, gràcies per atendre Cugat.cat.
Moltes gràcies.
El primer de tot, ahir vam tenir una sentència històrica que reconeixia els drets d'Oriol Junqueras. Com canvia això el panorama? Com ho veuen des d'Òmnium Cultural?
Bé, de fet, avui s'ha vist clarament, no?, perquè semblava que des de Madrid, com si no hagués passat absolutament res, doncs de seguida s'ha vist avui com el president Puigdemont, Antoni Comín, ja estan sent acreditats com a eurodiputats, per tant això és una victòria claríssima, que demostra que s'havien vulnerat els drets de més de 2 milions de lectors del nostre país que van votar les eleccions europees, i ara que caldria és que l'Oriol Junqueras fos alliberat immediatament, igual que la resta de presos polítics. De fet, el que està passant és el que fa dos anys, més de dos anys que estem dient, que es vulneren els drets, que hi ha persones innocents que són a la presó, l'estat espanyol no ho vol entendre, els hi han dit nosaltres, els hi ha dit Amnistia Internacional, els hi ha dit Nacions Unides, i ara els està dient també la justícia europea. Per tant, entenem que el que està passant aquests dies doncs és una peça més, i en aquest cas molt rellevant, que hauria de fer remor a consciències de l'Estat. Malauradament hem vist que la resposta de l'Estat ha estat doncs a seguir amb la repressió i, per tant, doncs, condemnant en aquest cas el president Torra. Una vergonya més, i així seguim.
En tot cas, aquesta sentència podria suposar un efecte dominó que acabés amb l'alliberament de Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart?
Teòricament, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de fet, afecta Oriol Junqueras i en aquest cas, com a eurodiputats, de Carles Puigdemont i a Toni Comín, no tant els presos polítics, la resta de presos. Però és que aquest és un element més, és una peça més, en tot un engranatge de posicionaments, en més de 50 posicionaments internacionals que hi ha hagut en aquests últims dos anys, i de forma molt especial amb l'Institut Internacional, Nacions Unides, i per tant, ja els ha dit tanta gent, no?, què més necessita l'estat espanyol per començar a reaccionar i per alliberar-los a tots ells i a totes elles. Lamentablement entenem que no serà així i que haurem de seguir lluitant, però sí que és veritat que comença a haver esquerdes, no?, que el Tribunal Constitucional ja no les tenen totes, que estan veient el ridícul per la justícia espanyola i que en tot cas doncs, tot això també ens situa en una posició molt favorable de cara al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Recentment, aquest dimarts passat, des d'Òmnium presentàveu el mapa de la repressió amb situacions viscudes des de 2017. Què expliqueu amb aquest projecte?
Doncs bé, el que volem és seguir insistint en que fa més de dos anys, des del 20 de setembre del 2017 i l'1 d'octubre, evidentment, vivim una situació d'excepció, amb moltíssima repressió, i el que hem fet ha estat intentar fer el mapa més exhaustiu possible a totes les persones que han estat represaliades, que són més de 2.500, cosa que no passa en democràcia, no havia passat mai en democràcia, per tant situa clarament en com si estiguéssim, no només ens podem comparar en el marc dictatorial del franquisme. Això evidentment és molt perillós i molt preocupant, i el que volem evidentment és mostrar que no és només el cas d'en Jordi Cuixart, dels nou presos polítics o els exiliats, no?, que són persones molt conegudes, molt rellevants, sinó que són els casos d'aquestes 2.500 persones, moltes d'elles, la immensa majoria de persones anònimes, que han estat durament represaliades, empresonades, perseguides, multades, que han estat han patit agressions, i que això, evidentment, ho hem de seguir denunciant.
Avui vull visitar vostè a Sant Cugat, avui 20 de desembre, visita Sant Cugat en un dia en què ha tingut dos fets rellevants per la ciutat. Per una banda, en clau Òmnium Cultural, un relleu a la presidència, Lluís Bonet deixa la presidència i l'assumirà a partir d'ara el senyor Jaume Engerri. I d'altra banda, avui mateix també s'ha constituït la secció local del Consell per la República de Sant Cugat. Jo li volia preguntar per la importància que tenen les entitats locals per reivindicar els drets del país i, per què no, en la clau independentista per fer realitat la República Catalana.
És evident que la societat civil del nostre país és molt rica, és molt plural i molt diversa. Òmnium Cultural, com a entitat que va néixer l'any 61, que té aquesta llarguíssima història, amb més de 180.000 socis i socis, que ens converteix en l'entitat més important, no només dels països catalans, sinó de l'estat espanyol i l'entitat cultural més important d'Europa. Doncs, evidentment, nosaltres seguim insistint en que la força de la societat civil, aquesta força tan important de la ciutadania mobilitzada, organitzada, això no pot desaparèixer mai, perquè precisament és des dels carrers, des de la societat civil, des de tot arreu que seguim defensant aquests drets i aquestes llibertats i no podem deixar de fer-ho.
I un últim apunt. L'altre dia vam tenir el Barça-Madrid, el clàssic, es van llançar unes pilotes grogues al camp com una acció protesta del tsunami democràtic, i ara el comitè de competició té la intenció de sancionar el Futbol Club Barcelona. No sé què li sembla a aquesta mesura del comitè.
Què en podem esperar de la Lliga Espanyola? Algun altre estament que el que fa és tancar un estadi perquè li diuen nazi a un nazi, cosa que no han fet mai, per exemple, cada cop que hi ha hagut doncs, crits homofòbics, xenòfobs, masclistes, catalanofòbics també. No han tancat mai un estadi per tots aquests agressions contra agressions verbals contra tantes persones, i en canvi sí per dir-li nazi a un nazi. Per tant, no podem esperar res més que més disbarats i més vergonya, no? Una altra institució d'aquestes que realment s'hauria de democratitzar de dalt a baix.
Senyor Marcel Mauri, un plaer poder parlar amb vostè i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.